Estem escoltant la banda sonora de Ben-Hur, i és que avui anem d'història, parlant de llibres i de novel·la històrica, també d'aquest període romà, tot i que un altre període, i un altre estil, i una altra època, i un altre moment. Jordi Sugranyes, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Carles. Molt bé, mira, molt ben posicionat, no?
Home, amb aquesta música. Sí, buscava alguna Espartaco, algun clàssic
de... Hem viatjat al
passat. Peli de romanos, que es deien abans,
no? Exacte, una de romanos.
Pues una novel·la de romanos ens portes avui.
I tant, doncs us volia parlar d'un llibre que em va fascinar. De fet, em va fer descobrir aquest autor, del qual parlarem avui, i es titula Les legiones maldites, de Santiago Posteguillo. És un autor valencià.
Un autor valencià, sí.
És valencià. Ho dic en castellà perquè, si no m'equivoco, precisament aquesta trilogia no està
feta en català.
No està traduïda
vale.
En català.
És novel·la històrica.
És novel·la històrica, molt ben documentada.
Molt fidel.
I molt ben ficcionada.
Vale.
És a dir, clar, tota novel·la històrica, òbviament, ha d'estar ben fonamentada en la documentació que tenim del passat, però a més Santiago Posteguillo el que aconsegueix és que aquells buits que hi ha en la història, aquells buits que no se sap o inclús ell indaga molt en el que és la vida diària dels personatges. Llavors, òbviament, tot això és ficció i s'ho ha d'inventar, no? Però ho fa molt bé, ho fa... Bueno, de fet, t'ho he dit, i és que em va fascinar aquest autor i tot el que ha fet de ficció. Jo m'ho he llegit. Està molt focalitzat en tot el tema de Roma. Li encanta Roma, l'imperi romà i tota la història de l'antiga Roma, amb la qual té diverses novel·les que després ja anirem parlant.
O sigui, ell ho té molt controlat, això. I sap el que... No és com el Ridley Scott a Gladiator 2, que l'altre dia em van dir... Jo no em vaig fixar, que apareix un home llegint el diari a Roma. I clar, no existien diaris
no,
aquella època.
No,
el paper no existia.
Clar, com molt a la Xina, no?
No, però aquí no. I també, per exemple, que feien a vegades lluites, feien entrar aigua dins el cir romà, feien lluita,
sí.
Però clar, en cap moment hi havia taurons, perquè entra un tauró a dins... Saps? A vegades al·lucinades o flipades,
sí.
I que no és el cas. És molt respectuós, en aquest cas, en Posteguillo, no?
El Santiago Posteguillo és que... ja ho he dit, és un apassionat de Roma, per tant jo crec que és molt fidel per intentar que tot el que explica doncs, sigui real i bé, inclús en la quotidianitat
hi ha novel·la fantàstica, no surten ni dragons ni coses rares a vegades, no.
De fet, una cosa que a mi em flipa molt d'ell és que al final de la novel·la sempre inclou unes pàgines, a vegades més llargues, a vegades més curtes, en què explica tots els fets que ha explicat en la novel·la, en què s'estan fonamentant, en quins documents s'ha fixat, i inclús a vegades explica les petites llicències que ell es pren, no? Que sap que tal personatge ha mort en tal batalla però no sap com, i ell ho explica com mor, i òbviament després et diu que això és ficció, que no sap ben bé com va morir, però ell sap, o hi ha un document que diu que aquest personatge va morir.
Amb això és molt, molt fidel.
Anem a...
És, de fet, la segona part, oi?
Sí, és la segona part d'una trilogia. Ell va anomenar aquesta trilogia com Trilogia de Roma, suposo que perquè ell era la seva primera incursió en la ficció i potser es pensava que no tornaria a fer trilogia sobre Roma. Després parlarem, en té tres o quatre i n'està fent una altra. Però és coneguda bàsicament com la trilogia d'Africanus o de Scipio l'Africà.
Sí, la Scipio l'Africà, i tant.
Perquè és que la trilogia parla, el gran protagonista, per dir-ho així, de la història és Publio Cornelio Scipio, que per qui no ho conegui és el general romà que va derrotar Aníbal, el cartaginès,
el que semblava
Barca,
invencible Aníbal,
que
no?
Va aconseguir travessar els Alps amb els elefants,
sí.
I va arribar fins a les portes de Roma.
Sí.
I de fet, gràcies a aquesta novel·la, jo vaig descobrir, no sé, la meva ignorància, que Aníbal va estar 2 o 3 anys voltant per Itàlia, per la península, o sigui, va anar passejant...
Campava Sus Sánchez
per
allà.
Sí, va anar guanyant batalles contra els romans, conqueria altres ciutats...
Clar, suposo que es devia quedar... Anava per pobles i els arrasava, o quedava amb ells i es feia amic, o que sigui. Això està en els repols. Però sí.
Sí, sí. I llavors aquesta novel·la A més, dir-vos una dada tècnica, té unes 800 pàgines, almenys la meva edició té unes 800 pàgines.
Déu-n'hi-do.
O sigui, que si us agrada la novel·la històrica...
És edició tapadura, veig.
Sí, és tapadura, una mica petita, possiblement hi ha edicions amb menys pàgines, però és per endinsar-se i a més tingueu en compte que això, que és una trilogia.
Vale.
I comença el llibre al voltant del 200-209 abans de Crist, si no m'equivoco, quan Escipió rep el càrrec de cònsol a l'antiga República Romana. Uh-huh. Abans de ser imperi, Roma era una república i llavors el màxim càrrec militar se'ls donava a dos cònsols. Uh-huh. I cada cònsol podia tenir dues legions. Llavors, a ell, amb només 26 anys, se'l fa cònsol, però, i aquí ve la gràcia, l'encàrrec li ve pel Quinto Fabio Maximo, que és un senador conservador, vell, veterà, que ha perdut contra l'Aníbal i, òbviament, no vol que un jovenet de 26 anys li passi la mà per la cara.
Clar.
A més, el Quinto Fabio Maximo era arxienemic del pare i de l'oncle de l'Escipió, que són també el Publio i l'Egneu Corneli Escipió, que són els que van fundar l'antiga Tarraco.
Vale.
És a dir, que Escipió venia d'una nissaga de soldats i legionaris doncs, mítica. I llavors el Quinto Fabio Maximo doncs, li diu, perfecte, doncs, et pots ocupar de les legions cinquena i sisena. I li dona aquestes dues legions. Per què el títol és Les legiones maldites? Doncs perquè aquestes dues legions van perdre una batalla, una batalla de Cannae, contra el...
Canes,
contra l'Aníbal,
sí.
I que va propiciar que Aníbal pogués, al final, travessar els Alps i entrar
Correcte.
A Itàlia. Per tant, eren unes legions totalment desahuciades,
sí.
En un racó de Roma.
Molt criticades, sí.
Exacte. I tota la novel·la explica com l'Escipió es fa càrrec d'aquestes legions.
Les va recuperar.
Les recupera, els hi torna la dignitat i al final de la novel·la acaba el 202 abans de Crist, que és la gran batalla de Zama, que és quan Escipió aconsegueix derrotar
Aníbal. Molt interessant, perquè el llibre està des del punt de vista sempre... de l'Escipió o també explica com eren els cartaginesos?
En aquest sentit, Posteguillo intenta fer un retrat total d'aquella època i d'aquells personatges i llavors t'explica... No és el Corneli Escipió, és el protagonista, però t'explica també l'Aníbal, tots els moviments que fa l'Aníbal, totes les negociacions que Aníbal fa amb el govern cartaginès, perquè... Aníbal, tot i que portava l'exèrcit cartaginès, tenia molts conflictes a Cartago.
No volia
enfrontar-se tan directament contra Roma, perquè, òbviament...
Tenien les de perdre, potser, no?
En aquell moment Roma tenia molt de poder.
Sí.
Tot i que estaven una mica...
Però, en canvi, Aníbal sí.
Però Aníbal, sí, perquè Aníbal, en la primera novel·la, precisament, explica com amb el seu pare, amb Amílcar,
sí, atravessen... Amílcar Barca.
Exacte. Travessen a l'estret de Gibraltar, sí. Entren a Ibèria
i perden
una batalla contra els romans,
sí.
I llavors Aníbal, a partir d'aquí, doncs, li creix una animadversió total contra tot l'imperi, no? Perquè
contra
era república,
Roma. Sí.
Contra Roma. I tota la seva vida la va consagrar a derrotar Roma. De fet, Santiago Posteguillo explica que, clar, les seves novel·les són la vida d'una persona, per tant, en aquesta trilogia veiem com neix el Publio Cornelio Escipión i veiem com mor al final de la tercera novel·la. Però també, curiosament, veiem a un Aníbal jove i acabem veient també la mort d'Aníbal i com la tercera novel·la, a partir de la batalla aquesta de Zama que perd, doncs veiem una mica el declivi i com comença la seva vida d'exiliat, perquè Aníbal no va morir en aquesta batalla. Aníbal sobreviu, però davant dels càstigs que rep Cartago per culpa d'aquesta derrota, doncs el fan fora de Cartago, no volen saber res.
Ah, no va ser empresonat, pels romans?
No. Ell fuig, se'n va a l'exili i acaba a l'Àsia Menor.
Però els cartaginesos no ho van voler.
Ja. No, clar, perquè imagina't, si ja tens a Roma, que t'està demanant tot l'or del món...
Sí, perquè anys després va ser quan van arrasar Cartago.
Clar, sí. La van arrasar perquè no van acabar pagant tots els tributs que havien de pagar per aquesta derrota.
Correcte.
Imagina't, a sobre amagaven a Aníbal, no? Clar, no van voler saber res, no el van ni deixar entrar a la ciutat, o potser sí, però el van fer fora de seguida, sí. I va acabar una vida d'exili per l'Àsia Menor anant a petits regnes, i en la tercera novel·la hi ha una cosa molt xula, que és que es veu com Aníbal acaba agafant un altre exèrcit d'un petit regne d'Àsia i s'enfronta un altre cop a Roma.
A Roma.
I no guanya per poquet. Amb la qual es veu inclús aquesta doble visió, no, d'Escipió i Aníbal, com un i l'altre s'acaben com admirant un a l'altre, i es veu una mica, doncs, la trajectòria comuna que viuen paral·lelament tots dos. De fet, en una de les novel·les explica, si no m'equivoco, és en aquesta, en Les Legiones Maldites, que explica com Escipió i Aníbal coincideixen en unes termes a Grècia o a Turquia, ara no sé on, i tenen una conversa sobre quin seria el millor general. Si un grec, si, no? L'Escipió era molt, molt admirador de l'antiga Grècia, sí, i de l'antiga Macedònia, i per tant Alexandre Magna era, sí, el màxim. I l'Aníbal li diu, no, el millor era... I li diu altres noms, no? I comença una discussió que bé, el Santiago Posteguillo explica que aquella reunió bé podria haver passat, perquè van coincidir en els mateixos anys, no recordo ben bé, però podria haver passat.
Oi que tenia un germà, l'Aníbal, Asdrúbal?
Sí, Asdrúbal, que també apareix. És que la veritat és que la llista de personatges molts és immensa, bueno, és real.
A vegades és una mica liós, amb això...
No.
T'has de... Bueno,
no, al principi potser, però com que els va definint molt bé.
Mm-hmm.
t'acabes identificant els diferents, no? Per exemple, apareixen amics de l'Escipió, com Cayo Lelio, que això no se sap, però Cayo Lelio va ser la seva mà dreta i el va sobreviure, de fet. El Quinto Fabio Máximo, que és el seu enemic al Senat.
I Marco Porcio Catón,
sí, que de fet seria un personatge que al llarg dels anys tindria molta importància en la història de Roma.
També soldats hostils a Escipió, Cayo Albio Caleno,
sí,
Décimo, Marco Sergio, n'hi ha diversos. Sí,
el
no?
Que és boníssim de...
Indivíduo Mandonio també surten? Els celtíbers. Sí, hi ha cert moment
en què Aníbal fa tractes amb els celtes, amb els íbers, per poder passar pel seu territori.
Sí, sí.
La veritat és que, bé, que Posteguillo en aquest sentit no estalvia. Si ha d'escriure més pàgines per explicar millor aquesta història, doncs molt millor.
Carai, déu-n'hi-do. Hi ha molts personatges, però tot basat en fets reals. Tu creus que es posiciona a favor d'un o altre?
Sí, ell és clarament...
Romà?
Romà. Sí, ell ho diu. A més, de fet, quan ha fet altres trilogies, per exemple, va fer la trilogia de Trajano, i la va fer perquè és el primer emperador nascut a Ibèria, de Roma, el primer fora de... que no era romà, realment, no era de la ciutat de Roma.
Sí.
I ell sempre deia que la va fer de Trajà perquè Trajà era un emperador valent, que volia conquerir espais, però que va ser succeït per Adrià, que Adrià el que va fer va ser fer murs i tirar-se enrere, i sempre ha criticat Adrià, bueno, per Santiago Posteguillo,
no? Sí, sí.
Doncs criticar Adrià per aquesta mira tan conservadora, no? I ell és... li agrada molt Roma, i sobretot li agrada aquests personatges, no?, que trenquen amb el que estava escrit i intenten tirar endavant, com va ser Escipió, que va haver de maquinar com superar un exèrcit doncs, amb uns elefants.
I tant.
Que en aquell moment eren monstres, per ells,
sí,
clar, anaven amb cavalls, com a molt.
Ja. I veien aquells animals, sí, sí, sí.
Clar, era... I m'agrada molt també això que deia, no?, de la vida diària, per exemple, el que et deia abans, que Escipió era un gran admirador de tota la cultura grega. De fet, el seu pare i el seu oncle era un gran militar i, per tant, li va ensenyar l'Acneu, li va ensenyar a lluitar. Però el Publi, el seu pare, era un gran estratega. Llavors el que li va fer és fer-li classes de grec, ensenyar-li teatre, tots els assajos que hi havia grecs. I, per exemple, apareixen molts cops les estrenes d'obres de teatre de Plaute, que Plaute existeix en aquella època i és un dels grans còmics, dramaturgs i còmics d'aquella època, que molts de les seves obres teatrals han estat adaptades al final per Shakespeare i per altres. No? I agafant aquesta... va escriure el que és les línies fonamentals del teatre, no? De com fer una comèdia d'enredos, no? De que entra un, surt l'altre, un es disfressa... Doncs tot això ja ho feia Plaute en el segle II abans de Crist.
Doncs molt recomanable, es llegeix bé, és un llibre...
És
dens, perquè en el sentit que és molt... Molt, però es llegeix ràpid.
Es llegeix molt ràpid i una de les coses que em van agradar més d'aquest llibre, enganxa molt, i és com expliquen les batalles. És capaç de comentar-te i d'explicar-te una batalla canviant el punt de vista des de cada punt de vista de la batalla, el punt de vista dels cartaginesos, dels romans, dels diferents tribuns que estaven a dins de les línies d'atac, i és molt, molt xulo en aquest sentit, t'enganxa molt. I si vols et deixo anar una curiositat, jo cada vegada faig anar una curiositat. En aquest sentit és sobre el propi Santiago Posteguillo, perquè tothom, després del que he explicat, dirà, bé, aquest home és historiador, no? Doncs bé, és professor titular de la Universitat Jaume I de Castelló, però ell no fa història, ell no ha estudiat història, ell fa classes de literatura anglesa i sobretot basat en la narrativa del segle XIX.
Carai.
O sigui, una cosa que no tindria absolutament
res a veure.
Però, com he dit, és un apassionat de Roma i, per tant, suposo que precisament els seus estudis de literatura li hauran servit doncs, per explicar-ho també, per documentar-se també.
Doncs em faràs enganxar aquest llibre i aquesta saga d'aquest senyor valencià, que he vist vídeos que va sortir també criticant els polítics pel tema de la Dana, en Santiago Posteguillo, autor de Les Legiones Maldites, Ediciones B, crec,
bé
de preu, vull dir que és un llibre fàcil,
també.
Sí, sí, i que és em sembla que és de l'any 2008 ja.
2008, va debutar el primer amb el del 2006 i bé, el següent doncs és 2010, em semblava així.
Doncs a Les Regiones Maldites, avui el llibre que ens ha proposat d'en Santiago Posteguillo sobre Roma, sobre Aníbal i sobre Africanus, el hijo del cónsul, que és Publio Cornelio Escipión.
Exacte. No complicat, però que quan te l'aprens...
És fàcil.
És tot un heroi.
És tot un heroi. Que vagi tot molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies. Bones lectures.
Adéu.